COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i amb ganes de que aquests temes que tenim avui siguin del vostre interès, i és que ho són. Ho són encara que semblin d'aquells que dius, ah, pues no, mira, no hi ha pensat. Mireu, i un tema d'aixòs de, mira, no hi ha pensat. Doncs és molt greu. Bueno, molt greu. No, és molt greu. Dades. Un de cada tres joves a Espanya declara, la proporció és 3/4 del mateix a Catalunya, declara que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut, és a dir, a ser influencer. Influencer. De fet, ja a Catalunya, un de cada 10 ho està intentant. Un de cada tres li agradaria, un de cada 10 ho estan intentant. Per què passa això? Bàsicament passa això perquè veuen aquest filtre fantàstic a les diferències socials, ja sigui YouTube, ja sigui Instagram, ja sigui TikTok, doncs de gent que mostra doncs uns continguts fantàstics, uns continguts que són atractius, uns continguts que reflexen, a vegades, modus i estils de vida que no són reals o que no hi ha un rerefons important davant de tot això, sinó que és un aparador. És com si fos una pel·lícula, bàsicament. Això, els joves no tenen aquestes eines per dubtar, com a mínim, de la realitat de tot allò i d'aquesta vida idíl·lica de viatges, formes i maneres. I a sobre, cobren. Clar, que diuen? És que no, són petits, però no són tontos. Són petits, però de tontos no tenen un pèl. Què pensen? El que pensen és, ostres, jo vull ser influencer. Estaré a casa meva, noves tecnologies, vídeo, tal, tindré fama, seré influencer i a sobre cobraré. Doncs cap aquí va tot això. Cap aquí va tot això. Bé, si són grans, parlem 17 anys, ja és menor d'edat, però ja podria entrar aquí, 17, 18, 19 anys, encara, doncs en podem parlar, però és que estem parlant de petits, estem parlant de 12 anys, estem parlant de 13 anys, estem parlant de 14 anys. Què passa amb tot això? Mireu, fins i tot hi ha nanos d'aquestes edats que són ja influencers, que són influencers i que treballen, i entenem com treballar, creant continguts. I entenem com treballant creant continguts és quan hi ha una remuneració, quan hi ha una contraposada econòmica al voltant. És a dir, jo faig un contingut, el penjo on sigui, sigui Instagram, sigui TikTok, sigui, però rebo també uns diners a canvi. Vull dir, ja comença això a funcionar. I aquí ja parlem de treballar, ja passem de l'oci, parlem de mira quina gràcia fa el nen que fa aquests vídeos, mira què bé li fa, mira què ho fa, que ho fa per oci, que això també tindria el seu què, però ja quan uns diners aquí ja entrem dins d'un món complicat. És un món que està pujant, però que no té cap regulació. A Espanya això no està regulat. Podem pensar, com és possible? Però si hi ha menors que canten. Hi ha menors que canten, hi ha menors que són actors. Quan parlo de menors, parlo de 15 anys, parlo de 14 anys. També 16 són menors, però aquí la regulació, almenys a l'hora d'obrir-se una xarxa social, ja seria diferent. Però també entrarien. Hi ha actors que... Sí, sí, és que cantants, actors... Això sí que està regulat. Molt específicament a Espanya. Però influencer no. Un nano de 13 anys que sigui influencer... Primer, que és una bogeria, perquè per obrir-se un compte a una xarxa social, ara mateix l'edat mínima són 14 anys. Hi ha un avantprojecte de llei que el vol pujar a 16, però bé, són 14 anys, que això és... Eso y nada es lo mismo, perquè pots mentir tranquil·lament. I a partir d'aquí, si no està regulat, què passa? Doncs mireu, estem davant d'un problema important. D'un problema important per ells, pels joves, pels riscos psicològics, pels riscos emocionals que poden tenir l'influencer, per la pressió de generar contingut constantment si hi ha un... Recordeu, estem parlant d'un retorn econòmic. I per parlar de que els pares aquí tenen molt a dir. Tenen molt a dir. Perquè què passa si entra pasta a casa? Què passa si entren diners? Pues no ho veiem tan malament, en aquest cas, eh? És un entorn familiar que es motiva i es compromet amb aquesta activitat pública del nen. No passen tots, eh? Però sí que hi ha. On està el límit de tot això? En parlem perquè és un què força interessant davant la pregunta d'un sector que està funcionant, que hi ha, perquè això a més abarca tot el planeta, però que no està regulat. En parlem precisament amb la Mònica Ricou, que és professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, per traslladar aquesta pregunta. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fins a quin punt tot això pot ser preocupant?
Doncs el fet de que els nens ara es vulguin dedicar al tema de ser influencers és preocupant, primer de tot, per lo que fa referència a ells mateixos, a la seva integritat física, al seu desenvolupament personal i al seu desenvolupament i també rendiment acadèmic. Això els pot arribar a afectar. I després també és preocupant perquè, a part de tot això, requeriria una protecció per qui les persones que els estan protegint, que en aquest cas són els pares, els tutors, etcètera. I normalment, en aquest cas, és la mateixa pròpia família. Mm. Aquí es conculquen els seus drets d'imatge perquè aquests nens, precisament la infància, ha d'estar molt protegida perquè ells no tenen capacitat per decidir una cosa o una altra. I en el moment que una imatge d'aquest nen o nena pugi a les xarxes socials, no saps mai on pot arribar a parar. Mm. Perquè pot ser que es faci una captura de pantalla, pot ser que des de que la intel·ligència artificial ens creï una avatar, etcètera. Llavors, hem de saber les conseqüències i estar informades les famílies per saber a on anirà a parar tot el que estem pujant a la xarxa social. Potser a aquest nen o nena no li agradarà després de gran tot això, que la seva vida s'hagi exposat.
Clar, el problema és no està regulat, no està prou regulat tot això. Ja, és veritat que els drets d'imatge de menors a les xarxes, això està molt protegit, és, hi ha una cosa molt curiosa, però quan ells pugen voluntàriament amb els tutors o els pares a YouTube o on sigui, ostres, això sembla que la regulació queda una mica en l'aire, no?
Efectivament, la regulació queda en l'aire doncs perquè no hi ha un buit. Per indicar-ho d'alguna manera, perquè els nens no poden treballar quan són menors de 16 anys. Si no és entre els 16 i 17, poden treballar quan tenen autorització dels pares, però per menors de 16 anys no poden treballar. En el moment que hi ha un rendiment econòmic que aquí es rep diners, que en aquest cas el contracte i qui obre els comptes a internet són els pares, aquest nen està produint uns ingressos. Ja sigui quan parlem a un altre país que ens assombra que pot ser d'una altra forma, però aquí també l'estem fent treballar. Però això pot afectar la seva integritat física. Quan aquests nens surten en espectacles públics tradicionals, hi ha un article, que és l'article 6.2 de l'Estatut dels Treballadors, que assenyala que hi ha d'haver una autorització de l'autoritat laboral que vigili que tota aquella actuació en concret no vagi en contra dels seus drets, no vagi en contra de la seva integritat física, formació professional, formació acadèmica, etc. Però aquí no hi ha cap autorització laboral, no hi ha res. Aleshores, aquí els nens pugen a internet, els pares els pugen, hi ha contractes publicitaris, hi ha diners i està generant uns ingressos.
És curiós perquè
l'autònom tampoc,
Sí, però perquè és curiós perquè crec que els nens actors o actrius, els cantants, que són petits, que són menors, que surten a la tele cantant o fan discos, sí que hi ha una certa regulació, no? Però aquí no. Aquí és curiós que també fan aquest espectacle, entre cometes, no? S'influencia, no deixa de ser un espectacle.
No deixa de ser un espectacle.
Però no està dins d'aquesta regulació. No deixa de cridar l'atenció, això.
Clar. Aquest és el motiu pel qual hi ha d'haver un reclam. Mira, l'altre dia era el dia 12 de juny, és el dia de l'explotació infantil. En part sí que hi és, no? Una mica d'explotació en el sentit que l'estem fent treballar,
sí, sí.
No? La
família no té aquesta percepció, no? Possiblement aquí és on està una de les claus,
no? Aquí, per això, necessitaria com a molta, clar, és que necessitaria molta conscienciació i molta informació de veure veure, esteu fent... No, no hi és aquesta percepció, suposo que no hi és. Aleshores, entenc o vull pensar que no existeix i que... Però, bueno, ells veuen que hi ha uns ingressos... Si no hi ha ingressos econòmics, d'entrada ja no estaria, correcte? Però és que si estan en ingressos econòmics, la família sí que veu que guanya ingressos a través d'un nen. Això sí que, si no hi fos el nen, no els guanyaria. Llavors, en certa forma queda com una mica tapat o normalitzat o que queda bé, però queda molt dins de l'àmbit familiar. Llavors, és difícil actuar-hi si no actues el defensor del poble, el defensor de, o el defensor del menor, etc. Aquí hi hauria d'haver una regulació més específica per a aquests casos. Podria haver-hi, per exemple, un 6.2 que està en espectacles públics, doncs un 6.3 en relació a les xarxes socials. I que hi hagués la conscienciació, sobretot, i l'educació, i que el que ara s'ha normalitzat, que està bé, que jo pugui obtenir uns ingressos a través de que queda molt bé i fa gràcia, doncs que allò no està bé. No està bé. Estic perjudicant aquesta persona i jo no puc obtenir diners a través d'ell, a través d'aquest nen o d'aquesta nena. No puc obtenir-ho ni a través de... Ni, és que ell no pot treballar ni per compte propi ni per compte aliè.
Doncs Mònica Ricou Casal, professora de les Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, home, molt amable a vostè i un plaer poder intervenir. Quedo a disposició.
Gràcies, molt amable. Doncs és això. És que, bàsicament, hem d'entendre una cosa, que venim d'una cultura de celebrities, d'influencers. Han estat tota la vida, primer al principi de tot, parlem de la ràdio, grans estrelles de la ràdio. Després, ara també, però dic que ara està més repartit el pastís. Però allà només eren les influències de la ràdio. Després, la televisió, va irrompre la televisió, era un televisió. I ara, amb això de les xarxes socials i a diferents xarxes socials i continguts, utilitzarem una paraula que és democratitzar. Bé, està a l'abast de tothom. Tothom pot entrar allà a dir la seva, amb tots els avantatges i inconvenients. Bé, de seguida en parlarem d'una altra qüestió. Parlarem d'olors. Com olora el vostre poble? Va a nivell, en funció de la indústria, en funció si ha plogut o no ha plogut el clavegueram, en funció de moltes coses, no? I el bloc de veïns... Com un veí li doni per fer sardines, tenim un problema, perquè això s'expandeix per tot l'edifici, bé, pot ser una cosa puntual. Per què dic això? Perquè de seguida parlarem del nou model d'ordenança de contaminació per olors que ha presentat la Diputació de Barcelona als diferents municipis. En parlarem de seguida aquí darrere, i a més és força, força, força interessant, perquè hi ha barris que ho estan passant molt malament, aquí a Barcelona, perquè hi ha un olor constant a clavegueram, a podrit, que això, bàsicament, emmalalteix. No sé si ho sabeu, però això té una influència directa amb la salut. Bé, de seguida ho ampliarem tot molt més amb la Mar Porta, en res. Però abans, va, vamos a perder peso. Va, sí, sí, sí. Ja està aquest calor, Ja pugen les temperatures. Després ho direm quan parlem de la informació de serveis, però si t'hi has propuesto este verano encontrar las respuestas de cómo perder peso de forma natural y rápida, todo lo que tienes que hacer es escuchar a continuación pues los consejos y las sugerencias que Enriqueta, que es dietista de laboratorios Clinitec, nos explica y empezar a transformar tu cuerpo. Vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Es emocionante. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Cruz, muy buenos días. Pues mira, lograr una pérdida de peso rápida y segura es un desafío. Y con la ayuda del Plan 1-2-3 lo vas a conseguir de una forma natural. De una vez te vas a deshacer de la barriguita, de los michelines. Perderás de forma récord ese volumen y ese peso. Y sigues comiendo, porque Plan 1-2-3 no son batidos. Las dos primeras semanas son suaves y la tercera semana tienes las cápsulas captagrasas. Uh-huh. Así que el Plan 1-2-3 sí que funciona, porque en 3 semanas puedes reducir de 4 a 7 kilos, eliminar esa grasa abdominal, sí, y bajar hasta 4 centímetros de barriga, Cruz.
Efectivamente, el Plan 1-2-3 es natural, con registro sanitario, claro, y es apto para todos, para hombres, sí, para mujeres, incluso si eres celíaco, diabético o practicas mucho deporte, pues también. Y es que además, al bajar de peso, vas a regular tus niveles de azúcar y colesterol. Oye, Enriqueta, ¿cómo funciona el Plan 1-2-3?
Mira, vamos a repasar las 3 semanas, Cruz. Vale. En la primera semana son los suaves con sabor a piña. ¿Qué nos hacen? Pues nos ayudan a deshincharnos, a evitar el estreñimiento, a bajar más de 2 kilos y 2 centímetros de volumen.
Ajá. ¿La segunda semana cómo seguimos?
Seguimos con los sobes de naranja, que nos ayudan a renovar la flora, a drenar, para que desaparezca esta grasa del abdomen, bajar el volumen y, sobre todo, acelerar el metabolismo.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues mira, Cruz, la vamos a rematar con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes y que nos atrapan la grasa para eliminarla. Sin efecto rebote, y el resultado, sí, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar este teléfono ya. 650-51-52-53, sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas previas, todo por teléfono, ¿eh? Y si lo quieres, te lo enviamos a tu domicilio por mensajería. Y por ser oyente de COPE, evidentemente, sin gastos de envío. ¿Qué queremos? Que empieces mañana mismo con tu plan 1-2-3. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ya lo verás, el plan 1-2-3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, lo sé, es que el plan 1-2-3 nunca viene solo, pero yo te lo pido siempre, el gel adelgazante. Y no olvides las galletas, ¿se puede poner también con el plan 1-2-3?
Tú lo pides, yo lo pongo. Para los oyentes de COPE que nos estén escuchando ahora y quieran su plan 1-2-3. Sí, de regalo, el gel termorreductor, que es una maravilla para bajar de centímetros, que lleva rolón incorporado, y esas galletas de pura fibra que están buenísimas para el desayuno o para la merienda. ¿Quieres la promoción? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, 650-51-52-53.
650-51-52-53, y probado con el plan 1-2-3 vas a perder 5 veces más de peso que solo haciendo dieta. Llama ya al 650-51-52-53, y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra riquísimas para la merienda. Los dos grandes con tu plan 1-2-3, llamando ahora al 650-51-52-53. Así de fácil es el número, Enriqueta, 650-51-52-53.
Igual de fácil que hacer el plan 1-2-3, porque vas a conseguir, por fin, vas a conseguir tener un cuerpo 10 este verano, porque vas a perder de 4 a 7 kilos y bajar más de 2 centímetros en un tiempo récord y con salud en tan solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, patunets molt grans. Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Adéu, adéu.
I de seguida parlem d'olors, de com mesurar l'olor i això com es fa. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció a això. La Diputació de Barcelona ha presentat el model d'ordenança reguladora de la contaminació odorífera. Que això és mesurar quan fa més pudor o menys pudor, per parlar així molt planerament, no? Bé, tot això és un instrument d'assistència jurídica i tècnica que permetrà als ajuntaments exercir un control i un seguiment de les problemàtiques de contaminació per olors. És un àmbit que, dels diversos vectors que han abordat la normativa ambiental, doncs abocament, soroll, vibracions, és el que més ha trigat a tenir un desenvolupament normatiu. De fet, estem parlant d'una qüestió molt innovadora, perquè ni la Generalitat ni el govern central, és a dir, no hi ha una regulació autonòmica ni nacional de tot això. Vull dir que seria un què? Marc Puerto, com funciona? I com és aquesta ordenança? Com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. Doncs és una ordenança... Aquesta ordenança és una eina de caràcter pràctic que estableix dues categories en quant a límits d'olors, depenent de si es tracta o bé d'una zona urbana, residencial o d'habitatges situats en zones rurals, a més d'un règim sancionador amb multes que poden fins i tot arribar entre els 750 fins a arribar als 3.000 euros. Les problemàtiques habituals d'emissions olores estan relacionades amb l'activitat industrial i també, per exemple, l'abocament de residus, i cal destacar que és una normativa pensada per protegir especialment els habitatges i les persones amb antelació sobre les zones perifèriques no habitades. Amb aquest model de referència, cada ajuntament pot ajustar la proposta d'ordenança a les seves necessitats, i és important també, però, la col·laboració ciutadana. A més, la Diputació de Barcelona està oferint també suport als ajuntaments per obtenir mesures de la concentració d'una olor a través de tècnics acreditats, i estan posant a disposició dels municipis 3 equips d'olfactòmetres que es poden cedir temporalment als consistoris que els necessitin. L'ús d'aquest equip, doncs, permetrà conèixer els nivells d'olor que hi ha al territori, independentment de si es disposa o no d'una ordenança.
Olfactòmetre. Un olfactòmetre. Però això, com funciona tot això? I com funciona aquesta ordenança? Bé, crec que era veïns del Poble Nou que van parlar amb ells, que estaven tips de les males olors de clavegueram que hi havia al barri constants. Doncs seria, aquest seria un dels exemples. Aquí serviria això. Parlem de com funciona tota aquesta normativa i en parlem amb el senyor David Casabona, que és cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, David. Molt amable. Doncs, bàsicament, et pregunto, en què consisteix aquest nou model d'ordenança que proposeu als ajuntaments?
Molt bé. Aquesta és una proposta que sorgeix ja fa 5 anys arrel d'unes peticions concretes d'un parell d'ajuntaments que ens demanaven suport per disposar d'una ordenança d'olors per solucionar problemes del municipi, principalment de grans activitats. I a partir d'aquesta sol·licitud, doncs, es va anar treballant. Bueno, vam mirar els diversos models que ja existien, no?, a l'Estat i fora de l'Estat, i vam optar per aquesta proposta que hem fet, que tracta principalment de mesurar les olors in situ, és a dir, l'immissió, el que es diu en el punt que genera la molèstia, doncs, de poder mesurar amb unitats d'olor.
I això com es fa? Ara aquí m'has fet un quibro que... Aquí sí que... Com es mesura una olor?
Sí. És a dir, no hi ha cap equip que mesuri olors, cap equip electrònic, diguem, el sensor sempre és la persona.
D'acord.
Aleshores, per poder quantificar-ho, el que es fa servir és un diluïdor. Un equip mecànic el que et dona és una proporció coneguda d'aire olorós respecte, doncs, l'aire total que respires, que és aire filtrat, aire net, aire sense olor. I, per tant, en relació al nombre de dilucions que has de fer, trobes el nombre d'unitats d'olor. Ho corregeixes per la sensibilitat de la persona.
D'acord.
Amb dos factors a tenir en compte. És a dir, el que pot donar l'aparell directament, que es diu un olfactòmetre de camp, i després, corregit per la sensibilitat de la persona, doncs poder-ho passar a unitats d'olor.
Al·lucinant. Això no ho he sentit mai, això. Com es feia, com es mesuraven les olors? Força curiós. Clar, i a partir d'aquí, doncs, traiem, doncs, una xifra, la que sigui. A partir d'aquí, com es pot reaccionar?
Bé, cal veure el que es demana en aquest cas. que també seria aplicable potser doncs, en temes de soroll, això és que les persones que tinguin molèsties, queixes, doncs facin un registre. Això no és una obligació, però és una recomanació de dir, a veure, en el darrer mes, quins dies de la setmana, quines franges horàries són més preocupants o més molestes per poder, el dia que es fa una inspecció, anar en el dia de la setmana, en la franja horària més desfavorable. I aleshores, doncs, bueno, es tracta de mesurar durant com a mínim mitja hora i veure doncs, si la mitjana d'aquest període doncs, supera o no un valor determinat. En principi s'ha posat 5 unitats d'olor com a referència, però cada ajuntament aquest valor el podria augmentar o disminuir. Es tracta d'un model.
Estem parlant bàsicament d'olors, en aquest cas, no de aire tòxic perquè hi ha algun químic en l'ambient. Són coses diferents, no?
Sí, d'inici es descarta el que és tot el tema de toxicitat. Això aniria per un altre vessant, per tema de seguretat laboral i per l'anàlisi químic dels compostos. Nosaltres, amb olors, el que es mesura és la globalitat, la mescla, i una sensació olfactiva, no una toxicitat. Amb això, sí, queda fora de l'àmbit de...
D'acord, és la sensació olfactiva d'aquesta mala olor molt detectable per moltes persones, que són moltes vegades molt evident, no? Clar, estem parlant d'una normativa, la que proposeu, que és pionera, vull dir, crec que la Generalitat, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, no hi ha una normativa semblant, no?
Exacte. Arrel d'aquesta sol·licitud, doncs, es va veure que, atès que ni a l'Estat ni a la Generalitat hi havia cap llei, doncs, bueno, de treure aquest model d'ordenança. La Generalitat, el 2005, sí que va fer un avantprojecte de llei que, en realitat, tot i que no oficialment, però s'ha fet servir de referència bastant, no? I en allà indicaven, amb 3 nivells, en funció de la tipologia d'olor, uns nivells, no? De 3, 5 o 7 unitats d'olor. Però la metodologia també plantejada era diferent. Era mesurar les emissions, és a dir, la xemeneia, en el punt on surt les olors, i després quantificar-ho en un laboratori i després aplicar un model de dispersió i veure l'impacte en el territori. Aquesta és la tendència que es fa servir majoritàriament.
Doncs, senyor David Casabona, cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Molt bé, a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Bon dia. I això serveix, doncs, com bé explicava el David, doncs, per mesurar olors. No està malament, eh? No és una idea dolenta el fet en funció... Clar, estem parlant de capítols, possiblement en alguns casos extrems, eh? Extrems. Fins i tot aquesta olor, mala olor, s'entén, afecta directament a la salut, però molt directament a la salut, eh? De seguida en parlarem de comerços històrics. Què els hi passa als comerços històrics? Doncs que ho estan passant... Que no els hi passa, perquè ho estan passant molt malament. Estem davant del final dels comerços històrics? Ciutats com Lleida, ciutats com Girona, com Tarragona, com Barcelona... Estem davant d'un punt i final? En parlem de seguida amb un comerç històric per veure com està la situació, que no és gaire bona, també s'ha de dir, eh? No és gaire bona perquè els comerços històrics, el model o s'adapten molt bé o tenim un problema amb les noves tecnologies. Però abans, mira, parlàvem amb la Diputació, però és que la Diputació parla també de moltes coses, per exemple, de l'estiu. Saps quins són els millors plans culturals per aquest estiu? Doncs els tens a les comarques de Barcelona. I és que tens 68 museus per descobrir. Estàs envoltat de ciència, patrimoni, història, paisatges... Perquè l'estiu no és només per anar a la platja. Endinsa't a la cultura. Descobreix antics oficis, gaudeix de paisatges únics. I tot sense sortir de les comarques de Barcelona. Més informació a barcelonaesmoltmes.cat. barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de medicina regenerativa. Vamos a hablar con el doctor Humberto Lostertales, que de esto sabe, y un rato es médico de medicina interna y a mí es experto en medicina regenerativa, con más de 20 años de experiencia, así que de saber, lo sabe y lo sabe todo. Doctor Humberto Lostertales, buenos días, bienvenido.
Bueno, saberlo todo, casi todo, pero hay muchas cosas por saber.
Bueno, eso siempre se aprende, pero 20 años de experiencia dan para mucho, ¿eh? Para empezar, la primera pregunta que te voy a hacer es muy básica para entenderlo todo. ¿Qué es la medicina regenerativa?
Bueno, es un concepto de simplemente cualquier tipo de herramienta que utilicemos para fomentar la autorreparación. Es decir, el cuerpo tiene inherentemente la capacidad de autorrepararse. O sea, los tejidos se reparan porque se van creciendo, van renovándose, por esto cicatrizamos, por eso cuando haya habido una herida o una lesión acaba arreglándose, porque el cuerpo se repara. Entonces, lo único que tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y a veces no acaba de hacer bien el trabajo. ¿Por qué? Pues porque ha caído el sistema, porque hay a veces problemas estructurales, por ejemplo, me refiero a una artrosis, pues hay una degeneración. Entonces, si nosotros utilizamos herramientas, que hay un montón, ¿eh? Un día hablaremos del abanico de herramientas regenerativas, entonces le aplicamos estas herramientas y lo que hacemos es fomentar que se autorrepare. Entonces conseguimos pues que se regeneren tejidos que de otra manera no se regenerarían. Ahí está el quid de la cuestión cuando se habla que dice, no, bueno, cuando hay artrosis y esto ya el cartílago no se regenera. No, sí que se puede regenerar, pero no espontáneamente. Hay que ayudarle con algunas herramientas, que para eso tenemos pues un abanico de herramientas que un día hablaremos con más intensidad. Pero es fundamentalmente, medicina regenerativa son herramientas destinadas a la autorreparación, que fomentan la autorregeneración de los tejidos para reparar, conseguir mitigar o eliminar enfermedades de tipo degenerativo o lesiones antiguas, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que hacéis en Medicentra, precisamente, esta medicina regenerativa, 20 años de experiencia. Oye, doctor, ¿y dónde está la clínica?
Pues mira, estamos en la calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell, y es bastante asequible encontrarla. Lo único que hay que concertar visita, porque si no, no podemos atender a las personas. A veces me ha venido algún espontáneo, bueno, se le da visita, ya que ha venido personalmente, pues se le da hora de visita, y si yo tengo tiempo, lo atiendo, pero normalmente tenemos el tiempo bastante ocupado.
O sea, tiene que ser concertar la primera visita. ¿A dónde hay que llamar para esa primera visita?
Hay que llamar al número 934763055 y se concierta una primera visita informativa y gratuita.
934763055, ahí la primera visita informativa gratuita con el doctor Humberto Lostertales en Medicentra. Pues lo voy a repetir todo, ¿eh? El Medicentra está en la calle Consell de Sen 160 de Barcelona. Y el teléfono es el 934763055 para concertar esa primera visita informativa gratuita con el doctor Humberto Lostertales en Medicentra para hablar de eso, de esa medicina regenerativa, no sé, artrosis, por ejemplo. Claro. Se entraría ahí, ¿no? Entraríamos en eso, ¿eh?
Exacto. La informativa gratuita es porque una persona no sabe si yo le puedo ayudar. Entonces me trae las pruebas, me trae todo el expediente, yo me lo miro y ya en ese momento le digo, pues mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o no puedo hacer nada, o hay que hacer más pruebas. Incluso si hay que hacer más pruebas, se las pediré gratuitamente.
Pues doctor Humberto Lostertales de Medicentra, oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És al final dels comerços històrics. Tenim un problema amb tot això, eh? Ja sabeu que el negoci, la digitalització, les formes i les maneres de fer-ho no ho posen fàcil, però hi ha comerços de tota la vida que, pel que sigui, per la modernització, per les maneres, per les formes de consumir, doncs ja han canviat la qüestió. Per exemple, parlem de la Casa Beethoven. La Casa Beethoven es dedica a la música, a partitures de música. És un comerç històric. I com ho té? Tenim al telèfon el Jaume Doncos, que és propietari de la Casa Beethoven. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia.
He dit bé la data de fundació, sí. 1880?
Sí, aquest espai es dedica bàsicament a les partitures de música i a la música en general exactament des del 1880, sí.
Jaume, diuen... tinc entès, quan parlen d'una definició de la Casa Beethoven, parlen de què és el refugi de les partitures. Com tenim de refugi de les partitures, què entenem per això?
Home, suposo que el món cada cop menys, cada cop hi ha menys botigues amb partitures, i sobretot aquests últims 10 o 20 anys, no?, que les noves tecnologies evidentment fan que el paper desaparegui, però com aquí portem tants anys de tradició, doncs s'ha anat acumulant un munt de partitures, i clar, doncs, hi ha partitures des d'un bolero fins a un tango i o Beethoven, evidentment. Per això suposo que és un refugi on hi pots trobar de tot.
En aquest cas, que parlem des de l'any 1880, el nom sempre ha estat el mateix, Casa Beethoven?
No, al principi de tot era Casa Guàrdia, i a partir de 1915 es va posar Casa Beethoven, evidentment amb molt d'encert, perquè Beethoven és música.
No, evidentment. No, i a més, el lloc està perfecte, no està a dos passes del Liceu, penso.
Sí, en aquell moment, quan es va fundar, evidentment estava al Conservatori del Liceu, estava aquí, al Teatre del Liceu. Ara, més o menys, està tot més repartit. No. Però era un lloc ideal per poder atendre els estudiants de música i els professorat.
No, i a més, a la Rambla, que suposo que el 1915, ara ja passa molta gent, però el 1915 passava absolutament tot, era l'epicentre social de la ciutat.
Exacte, sempre ha estat un punt fantàstic per la ciutat i per nosaltres com a comerç especialment, no? Perquè és un lloc on passa tothom.
Quina seria la més antiga que podeu tenir aquí?
Bueno, clar, tenim partitures potser de 1850, però són partitures que s'han anat quedant, perquè van ser temes exitosos, potser, en aquells temps, però que ara ja el seu valor és molt relatiu, perquè és més per antiguitat que per la música en si, no? Hem anat acumulant un munt de música.
Jaume, tu saps, i segurament és plenament conscient de la heroïcitat de tenir un negoci obert des de 1880, no?
Suposo que tota la gent que hem estat aquí a la botiga des d'aquella època, doncs, clar, s'han passat molts tràngols, no? Guerres, sobretot, els canvis tecnològics, perquè a finals del segle XIX hi havia moltes botigues de partitures, perquè si volies escoltar música l'havies de fer a casa, però ja apareixer ja al segle XX l'apareix de reproducció musical, doncs els canvis de partitures hem anat perdent força, i ara més encara, no? Ara són negocis a extingir, això és la realitat.
Jaume, i ara mateix, per exemple, clar, quin tipus de client teniu? Perquè amb això de la tecnologia i els canvis de consum, suposo que això ha anat variant, no?
Sí, evidentment, els anys 60, 70, 50, doncs els clients de casa eren més aviat locals, no? A poc a poc, doncs això s'ha anat girant. Ara, potser estem, el 60% són turistes, diríem, o gent que passa per la Rambla, però la gent de casa hem perdut bastanta gent, no? Bastants clients. Hem perdut clients perquè molta gent s'ha acostumat a demanar-ho, com és lògic, per les noves canals de distribució, aquests grans canals de distribució que t'ho porten a casa amb bon preu, i també per les fotocòpies, internet, que això és la realitat, no? I clar, ha canviat molt. Però jo quan vaig començar potser als anys 70, doncs, si hi havia el 60-70% de gent de casa i el 30 de fora, doncs s'ha invertit gairebé.
Yeah.
Però tenim sort d'això.
Però hi ha relleu, ja amb això acabo, hi ha relleu generacional? Ja dius, ostres, qui continua portant? Hi ha interès per continuar amb el negoci?
Bueno, tenim una germana, tenim algun nebot que potser segurament anirà continuant. El que passa, el pitjor és que si tu veus que un negoci va perdent negoci, allò que es diu. Si vas perdent diners, al final, per molta il·lusió, per molta estima que tinguis el tipus de negoci aquest, doncs clar, si no és negoci, plegues, no? La base és aquesta. Si el negoci és negoci, es continuarà. Si, malauradament, perquè els canvis socials canvien, no és negoci, doncs has de plegar. No estaràs aquí per no fer res, no?
Bé. Doncs, senyor Jaume Doncos, de la Casa Beethoven, propietari de la Casa Beethoven, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per aquesta resistència que esteu tenint, eh?
Gràcies, no, no té massa mèrit. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un plaer, gràcies. Ai, als nostres comerç històrics. Per cert, que demà dimarts, dia 18, estarem en directe des de Corça, al carrer Sardenya 397, per celebrar el seu 50è aniversari. Demà, Herrera, Cope Catalunya, en directe des de Corça. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última.